Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí, a Ràdio Olot i Olot Televisió, en aquest dijous, l'últim dia del mes d'octubre, una jornada encara amb restes d'inestabilitat i, sens dubte, el que és notícia és tot el que està passant al País Valencià a partir de les conseqüències de la Dana, del temporal Dana, que aquí l'hem vist passar molt de refiló, però allà ja s'ha cobrat 95 víctimes mortals. Avui, sens dubte, tots els mitjans de comunicació obren les seves edicions. Avui, si mireu les portades dels diaris, les imatges fan posar la pell de gallina. En parlarem de seguida amb els nostres convidats d'avui, amb en David Serramitjana. Què tal, David, com estàs?
Bé, i tu?
Benvingut, bé. Encantat de saludar-te de nou.
Molt bé, gràcies.
Amb en Martí Alvesa. Què tal, Martí? Benvingut.
Molt bé, moltes gràcies.
Com estem, tot bé?
Sí, de moment sí.
Fantàstic. Eulàlia Massana. Hola.
Bon dia.
Benvinguda.
Gràcies
per ser aquí. Anem a veure algunes de les notícies més destacades. Podrem veure també en el nostre programa algunes de les imatges que estan circulant per xarxes sobre tot el que està passant al País Valencià. De fet, un dels temes, més enllà de tot el que és més important, que són les víctimes mortals i també la quantitat de desapareguts que encara hi ha per localitzar, sens dubte serà moment de passar comptes més endavant, però ja hi ha algunes veus que adverteixen de que hi ha certes coses que es podien haver evitat, com per exemple el pla d'emergències que no va acabar de funcionar. L'alerta al mòbil va arribar quan la pluja ja feia estralls, crítiques del govern valencià, que hem de recordar que el president de la Generalitat Valenciana es va carregar part d'aquests serveis d'emergències tan bon punt va assumir el poder. Anem a escoltar-lo, anem a escoltar a Carlos Mazón. Ell és el president de la Generalitat Valenciana.
Se ha procedido a 70 evacuaciones aéreas a lo largo del día de hoy hasta que las horas de luz nos las han permitido, 70. Desde el punto de vista de rescates terrestres, se han producido en el día de hoy 200 rescates terrestres. Y desde la última visualización aérea que el propio jefe del Consorcio Provincial de Bomberos ha realizado, también se puede trasladar, según consta en la reunión de hace un momento, que visualmente rescatables en tejados, azoteas, no quedaría nadie, salvo alguna sorpresa que nunca hay que descartar.
Aquestes, evidentment, són dades que tenen data de caducitat, perquè, evidentment, a mesura que vagi avançant la jornada, tristament apareixeran més víctimes mortals. Es parla ja de prop d'un centenar. Pedro Sánchez aquest matí ha visitat la zona afectada i promet ajudes, no només per les famílies de les víctimes, sinó també per totes aquelles famílies que ho han perdut absolutament tot.
Y quiero, en primer lugar, trasladar en nombre del Gobierno de España, pero estoy convencido del conjunto de la sociedad española, toda nuestra solidaridad y el afecto a las familias de las personas que han fallecido en esta tragedia, que sepamos en la Comunidad Valenciana y en Castilla y La Mancha. Y a quienes a esta hora siguen buscando a sus seres queridos. España entera llora con todos y con todas vosotros. Nuestra prioridad absoluta es ayudaros. Las administraciones públicas están trabajando, estamos trabajando de forma coordinada para hacerlo posible y vamos a poner todos los medios necesarios hoy, mañana y el tiempo que haga falta para que podamos recuperarnos de esta tragedia. No os vamos a dejar solos.
No os vamos a dejar solos, son las paraules de Pedro Sánchez, que aquest matí ha visitat la zona afectada. David.
Bueno, primer de tot em sorprèn la cara de bona persona que fa el president de la Comunitat Valenciana o el País Valencià. M'agrada més dir País Valencià. O sigui, amb una armilla que crec que li han deixat just només per anunciar doncs, el que anunciava. Vull dir, a vegades ens queixem dels polítics que tenim, però al final els polítics que tenim és resultat de que la gent els acaba votant. I una desgràcia com aquesta, controlar el clima, és molt complicat, però sí que si els serveis d'emergència haguessin actuat com s'havia d'actuar i sembla ser que no s'ha fet com tocava, doncs potser hauríem de lamentar avui moltes menys morts de les que hi han hagut. Per tant, des d'aquí fer una crida que a l'hora de votar és molt important votar a bones persones i que miren pel poble i que no pas, no només miren pel partit, per les empreses i pels seus interessos personals.
Martí.
Avui aquest matí llegia un article de la Núria Cadenes a VilaWeb que citava una frase de la Mònica Oltra que deia que el PP és més, els del PP són més perillosos per inútils que per corruptes, i mira que de corruptes ho són, no? I ahir es va demostrar una vegada més, perquè bé, sortia el president a la una del migdia dient que tot estava sota control quan ja començaven a haver-hi doncs, els primers recomptes de...
I que a les 6 de la tarda
hauria passat, exacte. És evident que aquí fallen moltes coses. Crec que també és com una mica aviat, no?, per fer certs anàlisis que s'hauran de fer i que aquest aiguat, més enllà de l'evident desastre que veiem a les imatges, ens portarà ja de portar molta cua i al final d'aquesta cua s'han de depurar doncs, totes les responsabilitats que facin falta, només faltaria, però crec que a nivell general, jo hi pensava, no?, que tornem a tenir una manca de previsió tant en el curt termini, no?, com en el llarg termini. No? Tenim un país molt construït en zones inundables, que sabem que aquest país està molt construït en zones inundables i com... Em fa pensar molt en els grans incendis, no? Sempre després d'un gran incendi hem de gestionar els boscos,
hem de fer això, i ho farem.
I ahir
tot... Fins que torna el següent.
Exacte, no? I ahir totes les taules eren de per què construïm a no sé on, per què construïm... Bueno, però potser no hauríem d'haver parlat abans d'ahir en comptes d'ahir d'això, no? Vull dir, no ho sé.
Sí.
Hola, Lea.
A veure, penso el mateix, d'entrada. Demostrar que ets inútil a vegades és difícil, però jo crec que ho han fet molt bé. Ho han demostrat perfectament. Segon, aquest senyor, per estalviar no sé què, es va carregar el servei d'emergències que es va crear just un any enrere. I ell tan feliç, i surt tan maco, allò amb cara de bon noi i de bon nen, de no haver trencat mai un plat, aquí no passa res, ja avisarem. A més, dient, no, la gent ha d'anar a treballar. Què carai ha d'anar a treballar? El dels treballadors ja ho diu, que en cas de risc les empreses han de tancar. No, que tot funcioni. Home. A més, el que deies tu, han edificat tot al llarg de tot el que és el Túria i dels altres rius que hi van, que recullen... A més, el País Valencià és un país estret, que li cau la muntanya i recull molta aigua, per tant.
De cop, la recull de cop.
Clar, passa el que passa perquè això, al capdavant poder hi ha gent que ni té el mínim interès per preocupar-se de res. Ara això sí, després ens lamentem tots i demanem ajudes i demanem diners, però i la gent suposo que n'aprendran d'aquesta, la gent del carrer, esperem.
Sí,
però la gent que s'ha quedat amb sense res, què passa? No sé, jo podem mirar-ho d'una manera diferent i podem mirar-ho perquè ha estat en un poble petit i és molt diferent gestionar-ho, però quan hi ha hagut pluges o hi ha hagut coses complicades, saps, i un ajuntament gran encara ho hauria de saber també, saps qui tens amb risc i qui no tens amb risc.
Perquè també hi ha una qüestió important, que és que les ajudes no arriben ara mateix.
No.
És a dir, qui s'entrarà en una burocràcia
lenta,
de papers,
però jo
de justificacions...
Volia dir una cosa, sortia una imatge d'una llar d'avis, amb els avis amb l'aigua, fins a dalt de tot. Perdona, aquest senyor, a la que es va veure que la cosa es desmadrava, aquest senyor s'havien de treure d'allà. És que... Bueno, a mi em costa entendre com pot haver-hi gent així manant. I no passarà res, els hi donaran cèntims, ai, pobret, els hi donaran cèntims a la gent, i aquí s'acabarà tot. Això que deies tu, que hi haurà repercussions, no, ni una.
Recordem que...
Com ser inútil perquè no et passi res.
Exacte, i que avui també llegia, no?, que tothom espera, no?, que aquest senyor acabi dimitint a la cua d'això.
Bueno, no ho farà pas.
La senyora Ayuso, després de la seva gestió durant la pandèmia amb els morts a Madrid, continua sent la presidenta.
I amb un hospital castellà mort i...
Just.
Sí.
Però, vull dir que això en podem parlar i en parlarem, però és evident que si escoltem avui la ràdio, les declaracions fan molta por. Vull dir, hi havia gent que feia moltes hores que no menjava, gent que no sap on són els seus familiars, es calcula que hi ha més de 1.000 persones atrapades entre els cotxes des d'ahir al migdia.
No, que és més gran del que ens expliquen.
Sí. Però, a més, jo vaig fixar en un detall. Quan plou gaire, aquí el primer que et fan és tallar-te els ponts. La primera cosa, els llocs on hi ha una possibilitat. Ahir, en un dels reportatges, sortia un pont, sembla que era la Túria, tota la gent al pont, mirant el pont no estava tallat. I en un altre sortien els cotxes passant pel pont tranquil·lament, amb l'aigua arrant. Aviam.
Sí, sí. Falla un pilar i ja està. Bueno, quan se'm van portar un pont que hi ha
però,
una
imatge... Però, aviam, on està el sentit comú? Ja no cal que t'ho vinguin a dir un pla d'emergència, sinó des de l'Ajuntament de dir, senyor, es talla el pont.
Ja hi estic d'acord, ja hi estic d'acord, Eulàlia. Però ahir també escoltava que penso que és veritat que aquest fenomen ja no ens ha de sorprendre, perquè cada vegada no, els experts diuen que n'hi ha i n'hi haurà més. No? Per tant, hem de començar a educar-nos en el sentit de què hem de fer. No? Tens raó, que hi ha coses que a vegades donen la sensació que es foten d'hòsties amb el sentit comú, i estic totalment d'acord, però sí que suposo que en general ens falta educació sobre tot aquest fenomen. I clar, també explicaven que un dels llocs més, ara no, geogràficament no sé dir-vos el nom ni la zona, però un dels llocs més afectats a nivell de destrosses van caure 15 litros.
Sí, perquè clar, és on recull el torrent. I va baixar una onada.
És clar, però que si et cauen 15 litres com tantes vegades i ningú t'ha avisat i tens la mínima formació en aquest sentit, clar que t'enxampa.
És que el problema està aquí. El problema està que quan va començar a ploure dalt, ja saben que aquell torrent va carregar. La gent havia d'estar alerta des de feia hores, perquè a més el fenomen aquest, la dana aquesta, no ve d'un dia. Ja fa dies que es va avisant, que es prepara, que es prepara, que es prepara.
Independentment de València, o sigui, ens centrem a la Garrotxa. Si a la Garrotxa, a la Vall d'en Bas, l'Orinal del Cel, un dia plouen 500 litres com ha plogut aquí, Olot, o sigui, la Vall d'en Bas no, perquè la Vall d'en Bas s'emportarà alguna casa del costat del riu i el Pla de les Preses, tota la zona del Caprabo, que quedarà plena d'aigua. Però a nivell material o de persones, granges sí que se n'emportaran les quantes perquè les deixen construir al costat del riu. Però Olot, que es calci Olot. Que es calci Olot. Olot està, hi ha molta població.
En zona inundable.
I a més amb edificis nous de nova construcció en zona inundable. Vull dir que, qui permet construir en zones inundables?
Però deixa'm preguntar una cosa. Perquè quan jo feia d'alcaldessa vam intentar fer un interreg.
A on?
A Ridaura. Intentàvem fer un interreg, que era per fer una zona artesanal, i volíem fer un edifici que era una masia amb petits tallers, com les cabanes de les cases de pagès. I el lloc on vam triar està a força alçada del riu, però no vam tenir en compte que hi havia tots els torrents que baixen de dalt a la carretera que venien, i des d'urbanisme ens van dir que ni parlar-ne, o sigui, que no. De totes. Llavors jo no entenc com en uns llocs et diuen que no. Per l'avinguda dels 500 anys, i en altres llocs s'edifica arran del riu.
Però clar, 500 anys pot ser que cada 500 anys, però no et diu que cada 500 anys, pot ser que al cap de 50 anys et torni a passar.
Vull dir que
aquestes estadístiques que fan...
Tu diuen així i dius, ja, vale, doncs ja ho entenc,
bueno, perquè
a més a més hi ha un parell de torrents...
Sembla molt,
no? No, però hi ha un parell de torrents secs, per exemple, ara amb el Glòria, aquest torrent es va emportar mig rec, vull dir, va inundar els camps d'allà on volíem anar. Llavors, com és que hi ha gent que pot edificar amb sòl inundable? No ho entenc. O jo sóc tonta, o...
No sé.
O n'hi ha que són molt llestos.
No tinc la resposta, evidentment. No tinc la resposta a això que preguntes, però bueno, és evident que els últims anys el gran creixement de les ciutats i això s'ha doncs, fet d'una manera... en aquest sentit desordenada, no? I amb poca memòria, i el que deies tu, David, és veritat, hi ha molts llocs que inundables, no? Aquí hi haurà una riuada que s'emportarà tot cada 500 anys. Bé, però cada 500 anys no vol dir que no sigui la setmana que ve, que toqui.
Sí.
I aquest estudi que diu que això passarà cada 500 anys, es va fer fa 30 anys en què l'escalfament global era un altre, en què la temperatura del Mediterrani era un altre, i en contra de 500 anys, ara potser seran 70.
I amb altres mitjans.
I amb quines
exacte.
Dades? Perquè dades, o sigui,
exacte.
Si anem enrere, ara sí que n'hi ha moltes de dades a tot
però,
arreu.
Per això et dic,
però si anem enrere,
en just,
quines
just.
Dades ho feien?
I amb una densitat de població que no és la que tenim avui.
Exacte. Just.
I amb, unes, amb uns canvis urbanístics. Per cert, permeteu-me només una dada que ahir em va cridar molt l'atenció. Ahir a la tarda em va trucar una persona que coneix molt bé la història de la ciutat, diu, tingues en compte que a València han caigut 500 litres per metre quadrat. Eh? A Olot, l'any 1940, en van caure 800 litres per metre quadrat. Permeteu-me també que us digui que Olot, Maia de Montcal, la Vall de Bianya i Castellfollit són els únics municipis de la Garrotxa que tenen actualitzat el seu pla d'inundacions. Jo he de confessar que quan vàrem elaborar aquesta notícia fa aproximadament un any, vàrem tenir moltes dificultats perquè els alcaldes ens diguessin, ens reconeguessin que aquesta era una signatura pendent. Parlo d'aquells que no ho tenen
ja
a l'ordre del dia. Ha passat un any i ara hauríem de veure com ho tenen. Ara serà una bona excusa per tal de poder-los preguntar, però clar, de 21 municipis, només 4 el tenen actualitzat.
És un tema complicat, eh?
Per què és un tema complicat?
És un tema complicat perquè depèn de moltes coses i a vegades les solucions que et donen no són... Jo parlo per Ridaura, eh? Ridaura està al costat del riu, està en un clot, baixa aigua per un cantó i per l'altre i per l'altre. Només
nom,
ens queda
té nom de riu,
només ens queda la sortida cap a Olot, que està una part important en zona inundable. I llavors la solució, jo me'n recordo en el seu moment, que ens donaven era evacuar la gent cap a dalt a la Serrota, per on els evacuem.
De fer una pista.
No, però esclar, si tu em proposes evacuar la gent muntanya amunt, jo l'he de poder evacuar. Per on l'evacuar? Llavors, hi ha llocs que això ho tenen complicat, jo també ho entenc, però evidentment s'ha de buscar una solució. I te l'han d'ajudar a buscar-la i t'han d'ajudar a que ho puguis fer, que això a vegades no és fàcil, que et diuen, ja t'ho faràs.
Bueno, i hi ha municipis petits que els hi és molt, molt complicat,
molt.
Ha, fins i tot a nivell de...
A nivell econòmic,
econòmic
és complicadíssim perquè és caríssim.
Però per això hi ha tantes ajudes que han vingut de la Unió Europea amb la Next Generation,
sí.
Collons, hòstia, amb aquestes coses podien haver aprofitat i s'han aprofitat per eixamplar carrers, per ficar bicicarrils on no toca, per fer places... Que dius, hòstia, i amb les coses bàsiques no hi hem pensat.
O
potser hi hem pensat però no ens interessa perquè no és visible. Dic que, hòstia, és tot...
No, però és important, eh? I és important tenir clar què has de fer. Perquè, clar, és que...
Bueno, en cas de terratrèmol, aquí a la Garrotxa, estem en zona sísmica.
Sí.
Me'n recordo quan feia de professor, em tocava fer ciències naturals i amb els nanos mínimament, els que passaven per la meva assignatura, els explicava mínimament què s'havia de fer en cas de terratrèmol. Però, tot i estar en una zona sísmica, que ho és, en una zona de volcans, que no vol dir que explotin cada 15.000 anys, sinó que pot ser que d'aquí 100
exploti un.
Tenim uns volcans que no estan morts, vull dir, estan en letargia, estan adormits. I ningú de la població, estic segur, bueno, ningú no, però la gran major part de la població, en cas d'un terratrèmol o d'un volcà, no sabria què fer.
I no ens enganyem que entre la sequera, les pluges amb excés i tots aquests fenòmens, el subsol es mou.
I tant.
I es mou molt. I algun dia petarem.
Per cert, a Ridaura, cada vegada que plou, així,
de
forma intensa, és un drama. Recordem l'última inundació que va patir l'escola. Hi ha altres punts del municipi que també pateixen d'això i que potser s'hi hauria de posar algun tipus d'actuació, no?
L'escola té un problema seriós i és que està per sota d'un camp. I l'aigua recull tota l'aigua que ve des de dalt a la plana i baixa. I quan plou molt, com que els recs que hi haurien d'haver a cada camp tampoc hi són, l'aigua va baixant i baixa. Llavors, aquí s'havia d'haver fet una canal per recollir-ho. I aquí també jo era l'alcaldessa quan es va fer l'escola i ho vaig demanar. I aquí Educació em va dir que ells feien l'escola i punt. Després ja es va fer la canal, eh? Però és una canal petita que s'hauria de fer més gran perquè l'aigua ve de més amunt i l'engolís, però bueno. I l'altre punt doncs, serà el cementiri, que algun dia doncs, els morts aniran, vull dir, riu avall. perquè l'aigua quan ve molt brava del riu, clar, abans del cementiri s'ajunten la riera de Cortils i la riera de Ridaura, llavors s'ajunten totes dues amb molta força.
Ai, això tira l'aigua enrere.
I va erosionant.
I va erosionant, i va baixant. I és clar, l'església està i el cementiri estan arran del riu.
I de qui és això, del bisbat o...?
L'església és del bisbat i el cementiri fins no fa gaire també era del bisbat. I ara hi ha un acord amb l'Ajuntament perquè ho gestioni l'Ajuntament. Si cau, què passarà? Que pas que després ens lamentem tots de les coses, és com això, aquests senyors es lamenten, ai, 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 ja donarem diners. No, 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 reclem-ho ara. El bisbat fa...
previsió, el que
el bisbat fa com dos o tres anys que sap i té la llicència d'obres per arreglar el mur. Puc fer mai res.
Jo crec que hi ha una falta general de la política del mentrestant. O sigui, fa una estona comentàvem, no?, que tenim el país construït en molt de zona inundable i això a la llarga ha de canviar. Però abans no es canvi, vindrà un ICAT.
I tant.
Segur.
I un terratrèmol.
Per tant, i abans tu, l'Àlia, deies que com pot ser que la gent, per exemple, hi sortís a deixar el cotxe o s'anés als ponts, no sé què.
Perquè no hi ha educació.
Bueno, per tant, a mi m'agradaria que algú m'expliqués, el dia que baixi un metre d'aigua pels carrers d'Olot, què hem de fer?
Què hem de fer?
Què hem de fer? On anem? Per on hi anem? Quines són les mínimes, no? Abans deies els terratrèmols, no sabem res tampoc, però l'únic que sabíem, i que jo me'n recordo que m'havien explicat el visor, que és si mai hi ha terratrèmol a sota la taula.
Sí, sí.
Bueno, com a mínim.
Sí, sí, com a doncs, mínim.
Com a mínim, no? Doncs el mateix amb els incendis, el mateix amb els aigats, perquè també estem farts de sentir tots, un dia es cremarà la Garrotxa de oest a oest. Això un dia
sí,
passarà,
sí, sí,
no?
Sí.
Va, doncs aquest dia què hem de fer? Què hem de fer? Anar a fer fotos des de Castellfollit? O... no, perquè passarà.
Sí, sí, sí.
Passarà. Aniran a fer fotos a Castellfollit, la gent es quedarà envoltada... M'invento, Jo que sé, qualsevol tonteria d'aquestes.
Però... hi ha previsió. Falta previsió. Però general,
I mentrestant no tenim les infraestructures i els serveis preparats per fer front a això, com a mínim, de dir... què haig de fer per salvar la meva vida, no? Sí. Què haig de fer per evacuar Ridaura? Com anem fins allà dalt? Qui porta el tractor amb el remolc per carregar els veïns? Qui? Qui
sí,
ho fa?
Sí, sí.
No?
Clar, hi ha d'haver un protocol d'acció.
Entre tots ho farem tot, no funciona
no.
Perquè...
no hi ha temps de fer les
no, perquè a l'hora de la veritat no hi ha ningú.
Hi ha d'haver un protocol...
No, i que no hi ha temps de fer...
No. Hi ha d'haver ja un pla, no? Un calendari amb... tu cap aquí, tu cap allà, tu sortiràs a tal hora...
Un protocol.
Hi ha una altra cosa...
Un protocol una mica...
Bueno, molt detallat. Molt... sí.
Hi ha una altra cosa que des d'aquí és molt fàcil, però no ens imaginem que és de cop veure a dintre casa teva un metre d'aigua que se t'ho està emportant tot i llavors...
pujant.
Vull dir, o tens molt clar el protocol,
sí, sí,
o et tires a l'aigua a salvar una foto de no sé què i se t'ha emportat. Sí. Vull dir que crec que el CAP és difícil que funcioni també en aquestes situacions.
No,
per tant,
no funciona,
ho has de tenir molt clar.
Sí, sí. I el que no poden ser són missatges contradictoris, no? De dir, aneu a treballar quan ja tens la tempesta a sobre i quan, sí, sí, diguem-ne, si segueixes el que et diuen, te'n vas a treballar, llavors resulta que reps l'avís al mòbil quan ja tot està empantanegat.
Com aquella noia que està dalt del cotxe i rep l'avís del mòbil
clar,
i no, no us mogueu i no sortiu de casa.
Imagina que es trenca la presa de Susqueda o de Sau.
Sí, sí, sí.
No? Collons, han d'avisar la gent de Girona.
Clar.
I els de sota, no? Doncs això és una mica. Si plovia més amunt, hosti, i veien que baixava aquesta quantitat d'aigua, perquè, a veure, collons, es veu...
L'aigua no baixa a poc a poc. L'aigua, quan baixa, baixa una paret.
Ah, llavors, és avisar, i aquí van fallar moltes coses.
Creieu que hi haurà dimissions o...
No.
N'espereu?
N'esperem, sí.
Ens agradaria.
Jo crec que no hi haurà... O sigui, la meva porra és que no hi haurà dimissions, però que en Feijó haurà de fulminar aquesta persona.
Crec hi haurà un canvi de govern, potser.
Sí, però crec... no ara mateix. No, no serà una cosa...
Ja ho farà, però crec que no hi haurà dimissions per voluntat pròpia, sinó que hi haurà fulminacions estratègiques.
Sí. Haurà no dona, però, la sensació de que el senyor...
És que
té nom de companyia d'aquesta...
Li falta una A davant.
Li falta una A davant, sí. Ahir, de fet, escoltava la ràdio i algú deia Mazón, i jo fins i tot vaig pensar que la gent es liarà. Que dieu, sisplau, com es diu aquest senyor, perquè la gent deies que les alertes d'Amazon, i deies no, d'Amazon no, del senyor Amazon. Sempre analitzem una mica també el llenguatge no verbal, i dona la sensació que aquest senyor està perdut.
Totalment.
Sí, a més me li han col·locat aquesta armilla, sí, diguem-ne, de salvament, que dius, tu l'última cosa que faràs serà anar a salvar ningú, per tant, posa't el traje i dona un missatge de serenor a la població.
No, és que tu te'l mires i és...
N'ànima en pena.
Sí, n'ànima en pena i de, bueno, jo ja he fet el que havia de fer, mira, no en sé més.
Ja està bé perquè...
Fa cara de pobre home.
Sí, 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 mireu, mireu.
Sí, mira, veus. Ai, i l'altre, que és el, suposo que és el cap de bombers o no sé què, se'l va mirant amb una
cara... Jo suposo que estaràs d'acord amb mi, Martí, i també els altres membres de la taula. Últimament estem veient errors de comunicació molt heavies. L'altre dia amb el...
L'era de les comunicacions.
L'altre dia quan va sortir... Sí, però amb comunicació política. L'altre dia quan va sortir el cas de l'Errejón, jo veure l'Urtasun i tres noies a darrere amb cara d'enfadades, vaig pensar...
No lliga.
Hola? O sigui, és ell, continua sent ell, continua sent un home, quan això afecta sobretot a les dones, continua sent un home, i les altres tres allà darrere com si fossin coristes, amb tot el carinyo, no? Enfadades, a més, amb cara d'enfadades, i dius... Què transmet això avui amb el que ha passat, no? I aquí passa una mica el mateix, no? És a dir, veus el president que en lloc de ficar-li un traje, me li posen aquest xaleco de la Creu Roja, val? I...
És una mica teatralitzar la situació.
Sí, mireu, aquí ara estem veient el que dèiem de l'Urtasun, no? Aquestes quatre noies aquí, amb cara d'enfadades, però dius, escolta, potser haurien de parlar elles, no ell.
Sí.
Sí, sí.
Estem d'acord, Martí?
No, totalment.
I, és el que dius tu, de curistes.
Clar, sí, i llavors, en el cas d'en Mazón, veiem el mateix, no? Tot de gent al darrere, que el president de la Diputació, bueno, em sembla molt bé que hi sigui el president de la Diputació, però parlarà aquest senyor, si no parla, què hi fa aquí fora? No? Posem un traje amb el president, no? Exacte, i donar la cara, no?
Bueno, no ho sé. Jo crec que hi ha un tema, i ara jugaré a favor dels que ens dediquem a la comunicació, que és que portem molts anys que s'ha menys tingut la nostra feina, i aquest és el resultat. I a més, en contraposició, crec que que la societat està molt més culturitzada en aquest sentit. Estic segur que molta més gent, al veure segons quines escenes, veu que això és patètic, no? Bueno, aviam si n'aprenem d'una vegada.
També hi ha molta gent que s'ho mira i diu, ah, sí, vull dir... Pensem que estem en un moment en què... Tenim molta més cultura, tenim molts més mitjans aparents, però en realitat la gent...
Hi ha molta ignorància.
També m'agradaria dir una altra cosa, ara que tu parlaves en favor de la nostra professió, el País Valencià va caure tot. Quan dic tot, és tot.
Tot.
Telefonia, tot. L'única cosa que va aguantar va ser la ràdio. La ràdio va ser el lloc on la gent trucava i deia... Estic tirat aquí, sisplau, veniu-me a ajudar. No sé res dels meus familiars, van haver-hi mitjans de comunicació d'abast nacional, la cadena SER, per exemple, que va fer un desplegament absolutament espectacular, on la gent trucava, o sigui, la ràdio de servei, perquè després vinguin els millennials del torn i et diguin que la ràdio té 4 dies. Ho dic perquè hi ha coses que se li ha de donar el valor que tenen, i la ràdio com a servei públic continua sent el vehicle perfecte, el número 1 absolutament indiscutible i imbatible ara per ara, perquè sí, les xarxes socials són molt maques, però et cau la telefonia, que és de les primeres coses que cauen, i se t'acaba l'invent. Per tant, això sí que ho volia posar de manifest.
Un punt a favor per la ràdio. Hi havia una antiga cançó que deia que el vídeo mataria la ràdio.
Sí, sí.
I no ho ha aconseguit ni el vídeo, ni la tele, ni les xarxes socials. Vull dir que la ràdio és la ràdio i t'acompanya el dia a dia.
Vull dir, tot, sí,
el cotxe, treballant... A la nit hi ha molta gent que escolta la ràdio a la nit.
I tant, i tant. Escolta, qui em matarà serà tu, perquè et trec un tema d'aquells que sé que t'apassionen, David Serra Mitjana, estimat germanet, perquè... Mira, els menors d'edat podran tornar a les corrides de toros a les Balears acompanyats d'un adult. El Partit Popular i Vox aproven modificar la llei aprovada el 2017 pel govern d'Esquerres, que prohibia l'entrada dels menors d'edat als espectacles taurins. Vinga, això és com l'olla catxonda. Ara anem endavant, ara anem enrere.
És que ja... I tornem a estar amb el mateix. No? O sigui, tenim...
No ho vaig fer expressament, eh?
No, m'ho penso, perquè ha sortit aquesta setmana, just. Vull dir que tenim el que ens mereixem, no? Al final, vull dir, la gent vota els seus polítics. I la societat, ens pensem que a vegades va per aquí, el que deia Solàlia, i a vegades va més per allà. En el cas d'aquí les Balears, està molt clar que un dels requisits per pactar amb el PP... és la posició que va fer Vox, que va ser aquesta.
Espera, que tenim problemes amb el teu micro, després et dono la paraula, sí, mentre ho intentem arreglar, Martí.
A mi, mira, és que avui quan em llegia els temes que ens havies dit això i pensava que Quan vaig començar a fer fotos, me'n recordo, un dels primers actes així importants que vaig cobrir era el debat que fèieu, David, allà sobre el Turín, sobre si toros sí, toros no, me'n recordo, no? I llegint això, penso que més enllà del retrocés com a societat que suposa, evidentment, no? encara que hi hagi... que segueixin mantenint aquests pseudo-espectacles, no sé com, ja no sé com dir-ne, a mi em fot una mandra. El 2024 està pensant amb aquest tipus de situacions, o sigui, continuar pensant que no s'ha superat aquesta fase, em sembla horrible, no? Perquè ja et dic, és una cosa que per mi forma part del passat, forma part d'un altre temps, i que n'estiguem parlant a ple 2024.
És un déjà vu, això,
totalment,
eh?
Totalment. No, i per això que hi ha una part que és... que més enllà de la política, que és, hosti, quina mandra, no?
Sí,
tornar a pensar en això.
Exacte. Ara sí que et podem sentir, deies.
Ara sí. Bueno, és el que comentava en Martí, no? És tornar enrere. Jo li fico l'exemple de tornar a l'època Nodo.
Total.
A Catalunya.
Total.
Sí, a Catalunya. A Olot vam aconseguir acabar amb els toros el 2006. A Catalunya es va aconseguir el 2010. Des del 2010, la gent es pensava que no hi havia tauromàquia, però sí que encara n'hi ha a Catalunya. És el tema Correbous, que també és un tema per tractar un dia obertament, perquè els partits del Parlament, ja no de les Balears, sinó del Parlament català, permeten aquest tipus de pràctiques anacròniques en el temps. I per què? Per un 0,5 de la població, per la tradició... Hòstia, a veure, quantes coses eren tradició i avui en dia les tenim totalment abolides, perquè és que, o sigui, no tenen sentit comú. Doncs la tauromàquia és un...
Però a mi m'encuriosa una cosa, perquè jo mateix moltes vegades he pensat que el tema dels toros ja està. O sigui, ja està, vull dir que em donava l'ansió que és una cosa totalment superada,
no,
dels anys, de final dels anys 90, que es van... I encara ha de sortir ara una notícia de que els nens poden anar, no ho sé.
Els nens?
Els nens.
Perquè bé, encara em diguessis, jo què sé.
Sí, sí.
Els avis aficionats als toros,
ah, bueno, sí.
Però Joel,
però els nens.
Sí, sí, els correbous, sí, els nens menors de 14 o 16 anys, ja no me'n recordo, sí, no poden entrar a dins
a
jugar amb els correbous, però poden anar
a veure-ho,
o sigui, a les grades a veure-ho. Que dius, hòstia, quina educació estàs donant als teus fills, jugar amb un animal, fent-lo patir. Jo sempre els hi dic, diuen, només juguen, no li passa res. Llavors, fica-t'hi tu. A tu t'agradaria ficar-te al lloc d'aquesta vaqueta, d'aquest toro? És que no, doncs, hòstia, una mica d'empatia al final.
Després passa el que passa, que els toros els hi foten un cop de banya i llavors ens lamentem.
Sí, encara poc.
Però jo crec que ens pensàvem que estàvem en un país on la gent havia evolucionat. Això és com la transició. Ui, la transició, merda. Aquí no hi va haver transició i el país està igual. Ui, som més cultes i som... Re, estem com a l'època d'en Franco, amb moltes coses. Ho tapem, ho dissimulem, però estem allà mateix. I és que a vegades m'estimo més ni mirar la tele, ni mirar res, i tancar-me gairebé el corral de casa meva, perquè almenys les cabres de casa són més sensates que molta gent del país, no? I llavors dius... ens sorprenem, però no, és que el país no ha canviat. I a les illes, menys. A les illes hi ha una part de gent que té moltes ganes de canviar coses, però hi ha un tant per cent important que li interessa el caler i el turisme, i el turisme que vol toros.
No, mira, jo
hi ha molts alemans allà, eh? I estan tots
sí,
a favor i anar
sí,
fent,
però
eh?
Moltes vegades tot el turisme aquest que van a les places de toros venen perquè ja van a dins un pack i els foten allà a la plaça. I la tauromàquia s'aguanta avui en dia a nivell espanyol per les ajudes que rep la Unió Europea, però no van directament a la tauromàquia.
Perquè consideren cultura,
sí, entren per cultura, per una banda, i entren per agricultura, per l'altra. I llavors és l'únic que manté. Perquè econòmicament, o sigui, les corrides de toros, la gran majoria de corrides de toros, n'hi ha algunes que sí, eh? Per exemple, Sant Isidro a Madrid, no el discuteixo, que allà emplenen. Però la majoria de places, hòstia, estan buides. Allò no és rendible. I a més, en molts llocs ho paguem amb els nostres impostos.
I tant.
Hi ha llocs que, mira, per exemple, aquí a Olot, la penya taurina, ells llogaven la plaça, feien el negoci ells, però l'Ajuntament no hi ficava cap diners. Bé, hi ficava els diners de deixar la plaça, etcètera, etcètera. Però hi ha llocs que no, que els ajuntaments paguen.
Sí. No?
Bé, sigui com sigui, tornem a estar al cap del carrer, no? Ja hem dit qui governava en aquests
punts. M'agradaria comentar una cosa, digues. Però sí, tant. A nivell estatal hi ha una ILP a la qual estem recollint signatures, precisament perquè s'acabi la llei de patrimoni que considera la tauromàquia patrimoni cultural. O sigui, estem batallant per això, perquè si deroguem aquesta llei que la protegeix, aconseguirem que les comunitats autònomes, independentment del que digui l'Estat, elles poden tornar a tenir el dret a decidir si volen o no volen. En canvi, ara no, ara mana l'Estat.
Però és molt trist que una cosa com la tauromàquia sigui un bé cultural. O sigui, jo entenc,
molt trist,
puc entendre que a la plaça de toros surtin els toreros disfressats i facin la volta i facin tota aquella... Però no cal que treguin el pobre toro, que no en té cap culpa.
No deixem els animals, perquè mireu, un client es queixa perquè deixen entrar mascotes en un bar i la resposta del propietari es fa viral a les xarxes socials. De fet, tenim aquest tuit, ara el podrem llegir textualment. Diu, dejan entrar a perros dentro del local. Diu, un asco. Diu, podien informar. Diu, hola Javier, això ho respon al propietari. Diu, pasamos a informarle. Diu, dejamos, diu, y dejaremos entrar a perros en todos nuestros locales, ya que su visita es más agradable que la de personas como usted. Para asco, el que da su comentario. Gràcies.
Jo, donant voltes una mica això, no sé si tinc una opinió una mica impopular, no sé, ja es veurà. Jo crec que ens hem equivocat de com hem... Fins on ha desembocat l'amor cap als gossos. Jo diu una persona que ha tingut gossos i tinc gats i m'estimo molt els animals. I penso que un gos ha de poder estar en un restaurant si s'escau aquesta situació. Però la meva pregunta és, què hi fot un gos en un restaurant? Què fot un gos en un pis? Què fot un gos en un balcó?
Patir.
Exacte. Vull dir, que aquesta sensació de no, el meu gos ha de poder estar al restaurant perquè jo el meu gos i el meu gos i jo. No, no. M'atreviria a dir, sense coneixement, i potser algú em corregirà, que el gos no vol estar mai en un restaurant, envoltat de taules i de gent i de mil olors i de mil plats i dels cambrers i dels cafès i de les olors.
Mirant-s'ho, a més a més.
Mirant-s'ho. Vull dir... hi ha com tot un món, no?, de com equiparar... Hem humanitzat els gossos d'una manera tremenda. Els gossos no són persones.
Per sort.
Ni els gossos... Ni,
ho diríem bé, a vegades.
Ni és el meu bebè, ni vol anar amb una jaqueta...
Louis Vuitton.
Exacte, no? No, Louis Vuitton o del Decathlon, un gos és un animal, se l'ha de tractar dignament, s'ha de procurar que tingui els espais i les necessitats cobertes, que les ciutats puguin tenir espais per dignificar la vida dels gossos, però un gos no és una persona. I un gos, a un restaurant, no és el lloc per un gos.
Jo tinc gossos, i n'he tingut molts, i tinc animals a casa, i me'ls estimo moltíssim. Respecto que algú, si va amb el gos i té gana, pugui anar a dinar i el puguin deixar entrar.
Exactament.
Cap problema, sempre quan el gos es comporti, això també.
Com els nens.
Sí, vull dir, exacte, és que és com els nens, Vull dir, hi ha nens que... Jo entenc que hi ha restaurants que tampoc deixen entrar els nens, perquè són pitjor que els gossos, moltes vegades.
Hi ha hotels que no deixen entrar nens.
No, és que...
O li adults.
Llavors, un gos té els seus llocs, té les seves coses, li has de donar tot l'efecte del món, perquè, evidentment, ells et cuidaran a tu. O sigui, va posar un petit exemple, la meva mare es va morir a casa i qui em va avisar que la meva mare s'estava morint eren els gossos de casa, que em van venir a buscar, em van venir a despertar i em van portar allà amb la mare. Vull dir, tenen un sentit i, per tant, jo els estimo, els respecto, però entenc que hi ha llocs on poder no toca. A les residències amb la gent gran, tenir gossos els hi va molt bé perquè els acompanyen, però una mica cada cosa al seu lloc.
No, i també penso, junt amb això, que la gent que no té gossos...
Els hi pot molestar.
I estan en el seu dret de no estar a gust en un lloc pensat perquè els humans s'alimentin a canvi de diners, amb un gos allà. Estan en el seu dret,
S'hauria d'avisar, jo crec que s'hauria d'avisar.
Es penseu que aniré en contra?
No,
no, no, no, no, no. Digues.
Sí, que us ho penseu.
No, no, no.
Una mica sí.
Ara es val interessant.
No. Una mica sí. No, a veure, ja. Jo estic molt d'acord amb el que diu en Martí, en que els gossos no són persones. I per sort. Vull dir que són, jo crec, molt millors en moltes coses que la majoria de persones. Jo tinc gossos, he tingut gossos des de petit, i intento que els meus gossos estiguin al màxim, al mínim possible, amb gent. Però no perquè no són sociables, sinó perquè doncs, a vegades ells mateixos s'estressen voltats de gent. En un restaurant és un exemple. Hem d'estar allà quiets, hi ha gossos que s'estan molt quiets, que no pateixen, però n'hi ha molts que sí que pateixen.
A més, no sentint olor de menjar.
Jo quan me'ls emporto, que no tinc altra solució que emportar-me'ls, perquè o vas de vacances i te n'has emportat tres, doncs intentes ja agafar un lloc que puguis menjar en el teu apartament, no? Però en cas d'haver d'anar a un restaurant un dia, ho fas, però al mínim de vegades, perquè no és un espai adequat pels gossos. No perquè pateixin molt, però hi ha gent que els hi pot molestar, sí. I hi ha gossos doncs, que se t'avalen havent d'estar allà quiets, perquè dius, hòstia, per què he d'estar quiet? Un gos, si ha d'estar quiet, que estigui quiet, però si vol voltar, que volti. Vull dir, ha de tenir vida de gos, no? I moltes vegades convertim els gossos això en que volem que siguin com nosaltres. Has d'estar aquí quiet, seu, jau. Hòstia.
Exacte, i jo per això deia, no?, que crec que amb l'amor als gossos hem donat la volta al marcador totalment. O sigui, amb l'excusa de que m'estimo molt el meu gos, no ens n'adonem que a vegades doncs, els humanitzem i estem tinguent unes actituds i estem fent unes coses totalment contraproduents per aquell animal. Entre altres coses, crear segons quines races per les nostres necessitats, no? Recordem que aquest animal coincideix un 99,9% amb el llop, un chihuahua, no? Coincideix amb el 99,9% amb un llop. I hem creat, bueno, animals que després tenen malalties, tenen no sé què, total, per què? Per fer-nos una foto i per poder-lo portar al bolso i perquè sigui un gos que en un restaurant el puguem portar allà al costat i no sigui un Sant Bernardo i estigui una cosa... Bé, per això crec que va molt més enllà, i estem els tres d'acord, estem dient exactament el mateix.
I que s'han de respectar al màxim i que els exacte. Has de portar com si fossin fills, cuidar com si fossin fills, però no són fills.
No són fills.
Però tenen les mateixes necessitats en quant estima i donar-los carinyo i si necessiten qualsevol cosa. Però no confondre'ls amb fills.
Però els de casa són treballadors, eh?
No necessiten
els de casa són gossos
ni anar a l'escola.
Si volen menjar, han de treballar.
Ni llegir.
No, no.
Amb els fills. Si volen menjar, han de treballar.
Hi ha la puça que s'ha de cuidar de les cabres quan surten a pasturar. Ella les ha d'acompanyar. I en Galderic...
No li pregunteu si en té ganes o no?
No, és la primera, eh?
No, bueno, jo...
A la primera. I en Galderic i en Rosó, que són els encarregats de...
Un altre tema interessant és el tema dels noms, eh? El tema dels noms de les mascotes, també. Aquí és un altre melonet divertit.
Bueno, la puça fa 60 quilos, o sigui que... Ah. Bueno, no arriba.
Escolteu una cosa. De fet, un dels temes que més sorprèn quan creuem la frontera, si ens n'anem a França, aquest problema dels gossos, vols dir que el tenen? Perquè a tot arreu, a qualsevol restaurant, pots entrar amb mascotes. Vull dir que el concepte... És molt diferent, no, del que tenim aquí els catalans. Allà, diguem que el gos és com un membre més de la família. I en canvi, aquí ens ho mirem d'una altra manera, això.
Sí, en general.
Esteu d'acord?
Sí.
Jo estic d'acord, que és un membre més de la família. O sigui, els meus gossos i els meus gats formen part de la meva família.
Sí.
Però no són els meus fills, però formen part de la família. I si un nen, si tingués un nen, per exemple, autista, que no li agradés anar a un restaurant pel problema que li suposaria moltes vegades, doncs intentaria evitar que no s'estressés amb els gossos, pot passar exactament el mateix. Vull dir, hi ha llocs que no són adequats pels gossos.
Però per què França...
I per un gat menys.
Però per què França està més que acceptat que puguis entrar amb un gos i en canvi aquí no, en un restaurant?
Perdona, jo recordo...
O per què no?
Recordo una anada a França, vam entrar en un restaurant i hi havia tres senyores amb un minigos d'aquests que tenia el seu plat a taula. O sigui, el gos menjava a taula amb les senyores i tenia una cadireta que arribava arran de taula. I jo vaig flipar mandarines, perquè vaig trobar extravasat totalment, vull dir que era una cosa...
Sí, i aquí, però aquí a Olot he vist gossos en cotxet, eh?
Bueno, jo també n'he vist, eh?
Jo n'he portat, eh?
Però sí,
perquè és sorda i cega.
Això és una altra cosa, però estic segur que hi ha algú que porta el gos un cotxet, com qui porta...
Per què no es cansi?
Com qui porta una nina, estic segur,
Podria ser que n'hi haguessin, no et dic que no, però moltes vegades és per problemes de mobilitat del gos. Però sí que podria ser, I tant.
Jo crec que hi ha un tema aquí, perdó, Joel, que és... que jo penso que tenir un gos està bé, que tenir un gos requereix moltes coses, però crec que tenir un gos no és un dret. O sigui, que crec que no, per ser humans no tenim dret a tenir un gos si no tenim les condicions com per tenir aquell gos. Que a vegades sembla, ostres, tothom el pot tenir i jo per què no el puc tenir? Doncs el pots tenir perquè vius en un tercer segona, perquè et marxes a 8 del matí i tornes a 7 de la tarda...
I tens un border collie allà que té unes ganes de córrer com un boig i no es pot moure, però... i té un estrès de Déu.
No, està clar, però amb els fills passaria exactament el mateix.
També ho penso, sí.
Exactament el mateix, perquè no tothom està preparat per tenir fills.
Jo crec que és perillós, podem fer-ho, si voleu, però... A mi no m'agrada parlar d'animals i tot el rato són millors que les persones són com els nens, jo crec que per mi són...
Són diferents.
Tothom es mereix que tingui un debat per separat, els animals i els fills.
En moltes coses crec que són millors, en moltes coses, en altres no.
Vols dir que és lògica la comparació? Se'ns acaba el temps.
Martí, però ho comparem tot. Des d'un punt de vista humà, ho comparem tot. Som més intel·ligents, som més rucs...
Entenc la comparació, sí.
Molt interessant, molt interessant. Eulàlia Massana, i tant. David Serramitjana,
gràcies
per acompanyar-nos. Martí Albesa, gràcies.
A vosaltres.
Recordeu que tenim la campanya del Torró Amic, que hem començat aquesta setmana passada amb la gent de Ferrer Xocolata. Aquest any tenim ganes de fer realitat els somnis dels més grans.
Un torró, grans somnis.
A mi m'agradaria mucho de ir al liceo porque ha sido el sueño de mi vida que no he podido conseguir. Entonces, ahora que tengo tiempo y me queda poco para disfrutar, no quisiera marcharme sin haber visto el liceo. Dicen que es tan bonito, me han explicado lo que hacen, unas óperas preciosas. Entonces, pues a ver si lo consigo esta vez. Esperemos que sí, yo estoy con esa ilusión. ¿Por qué voy a perder la ilusión si yo siempre he sido positiva?
A mi la il·lusió de la meva vida sempre ha sigut poder viatjar en el temps. Però com que això en aquests moments és una cosa impossible, ja em conformaria en poder tocar bé el violí.
Aquestes festes, fes que els seus somnis siguin una realitat. Posa a la teva taula el Torró Solidari.
Doncs vinga, participar-hi. Gràcies un dia més per la vostra confiança. Recordeu també que estem de celebració amb la gent d'InforOlot. Brindem per ells perquè celebren 40 anys sempre a l'avantguarda de la tecnologia i al servei de les empreses de les comarques de Girona. Ho hem de deixar aquí, no tenim més temps. Bona diada de Tots Sants. Tornem dilluns.